El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El Consell de Persones Grans de Sabadell ha posat en marxa un estudi sobre la solitud no volguda i l'aïllament social en les persones grans. Durant aquest mes de novembre s'han tancat les 400 enquestes a persones més grans de 60 anys per conèixer la seva percepció i el seu sentiment sobre la soledat. Però el cert és que en sentir-se sol no és exclusiu de les persones grans. De fet, Càritas Catalunya ha posat en marxa un observatori de la soledat no volguda per analitzar aquesta realitat. I de moment, les anàlisis que han fet els han permès veure que 8 de cada 10 usuaris de l'entitat pateix soledat no volguda. Avui, al Cafè de la Ràdio, volem analitzar aquestes dades. Ho fem conversant amb l'Anna Sabater, que és tècnica de l'Observatori sobre la soledat no volguda. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Comencem pel principi, potser posant una mica de definició, no? Què entenem exactament per soledat no volguda?
Bé, hi ha molts tipus de soledat i cadascú viu o percep la soledat no desitjada d'una manera. El que és veritat és que en aquest estudi de Creu Roja el que han fet és enquestar, entrevistar les persones que tenem a Creu Roja a nivell de Catalunya i aplicar una escala de medició, que és l'escala de Jong, que s'utilitza molt sovint en els diferents estudis sobre soledat, i que el que ve a medir és una mica la diferència del que tenim respecte a les relacions socials i personals respecte al que voldríem tenir, el nostre desig. És a dir, medeix una mica la realitat envers les expectatives. I com més gran és aquesta diferència del que tenim respecte al que voldríem tenir, més gran i més intensa és la soledat no desitjada.
I clar, les dades ens diuen, no?, qüestions bastant dràstiques, no?, que es produeixen en 8 de cada 10 persones ateses per Creu Roja que experimenten algun tipus de soledat. Ho valoreu com una xifra tan alta com sembla a priori?
Sí, de fet, nosaltres els resultats d'aquest estudi no són necessàriament extrapolables a la població en general, perquè estem parlant de persones ateses per Creu Roja i per tant de persones vulnerables. Una de les conclusions d'aquest estudi, que era una hipòtesi nostra, és que a major vulnerabilitat, més intensa és la soledat de les persones. Per tant, no és estrany que entre els col·lectius vulnerables estem parlant d'aquests indicadors de soledat tan elevats.
Clar, hem d'entendre, però, que quan parlem d'això, d'aquesta soledat no volguda, hem de parlar de persones que viuen soles, o són persones també les que estan acompanyades les que poden sentir aquesta percepció?
Mira, doncs no necessàriament les persones soles es senten més soles. De fet, quan nosaltres hem demanat a les persones soles, que viuen soles, vull dir, com es senten, la diferència respecte al total dels resultats de l'enquesta no són massa diferents. El que sí que és important és quan aquesta soledat és escollida, no? És l'opció de viure sol, també. Les persones que viuen soles com a opció personal es senten menys soles que les que viuen soles perquè els ha portat les circumstàncies de la vida o perquè no ho han escollit. Per tant, viure sol i estar sol no és el mateix, i hi ha altres factors més importants, com és l'aïllament social. Nosaltres podem viure en companyia, podem viure amb més gent, però estar aïllat socialment.
Clar, parlem per tant d'aquesta situació de 8 de cada 10 persones ateses per Creu Roja que experimenten aquesta realitat. Per segments d'edat veiem que hi ha alguns col·lectius que pateixen més aquesta soledat?
Doncs pot resultar sorprenent que els indicadors de soledat més baixos o menys intensos es donen entre el grup de més edat. No? A partir de 65 anys veiem que aquests 8 de cada 10 es transformen en 7 de cada 10. L'impacte és igualment molt gran, 7 de cada 10 persones grans. Però és veritat que els col·lectius més joves presenten uns indicadors de soledat més elevats. Aquí hi ha diversos motius, entenem nosaltres. Primer, és cert que sempre els estudis sobre soledat i sobretot els serveis per a pal·liar aquesta soledat i els projectes s'han centrat molt en el grup de més edat, amb la gent gran. Hi ha una altra part que potser és el reconeixement d'aquesta situació. Pensem que hi ha persones, sobretot persones grans, que els costa més acceptar que estan soles. De vegades, bueno, doncs no gosen dir-ho perquè tenen fills, filles, tenen companys i no volen, no? Fer veure que se senten sols i soles tenint persones ben a prop. I hi ha un tercer factor que per nosaltres és potser el definitiu, que és com estem medint aquesta soledat, no? Aquesta diferència del que tens respecte a les expectatives que voldries tenir. I sembla clar que si ets jove segurament aspires a tenir més relacions socials i personals.
Clar, però també ens diuen molt, no?, d'un segment d'edat, concretament els joves, que segurament és el segment de la població que necessita més relacions socials, que necessita sortir més, relacionar-se per créixer, no?, també, i per formar-se com a persona. I segurament també vol dir que aquest procés de formació com a persona segurament no l'estan fent com ells voldrien fer-lo, no?
Sí, de fet, com dèieu, no?, els indicadors de soledat més intensos es donen entre el grup d'edat més jove, els que estan en el nostre estudi entre 18 i 29 anys, i és cert que tothom ens sobte, no?, sentir-nos sols i soles. Quan ets jove probablement no té el mateix impacte de sentir-te sol o sola com quan ets gran. Hi ha una part important que remeta al tipus de relació que és la més freqüent entre la població més jove, no?, i d'alguna manera les noves tecnologies que el Servei de la Soledat pues, ens ofereixen moltes possibilitats i nosaltres estem molt a favor, no?, de les noves tecnologies, però és cert que quan la nostra manera de relacionar-nos amb la resta de persones és exclusivament per aquest mitjà, ho mostren els resultats, els indicadors de soledat pugen, no? I, per tant, la cada vegada menys presencialitat en les relacions, menys contacte, segur que té una incidència, no?, en tenir uns indicadors més elevats de soledat.
És a dir, en contra del que podríem pensar, no?, el fet de relacionar-nos a través del telèfon mòbil, a través de l'ordinador, amb altres persones, no ens aporta el que ens aporta el contacte directe. Dic en contra quan, a veure, molts de nosaltres ja ho veiem com molt evident, no?, però és cert que moltes vegades, no?, parlem de que els joves, no?, tenen molta relació a través de pantalles, a través de la virtualitat, i al final l'estudi el que demostra és que això no els omple o no els allunya de la soledat.
De fet, qualsevol dada i qualsevol estudi sobre soledat s'han de posar molt en quarantena, no?, perquè al final la soledat és una experiència molt personal, no?, i no podem generalitzar. El que és cert, el que ens diu l'estudi, és que les persones que es relacionen principalment de manera virtual tenen uns indicadors de soledat més elevats. Aquí li podem donar la volta. Hi ha moltes persones, sobretot persones migrants, que si no relacionen d'aquesta manera amb els seus familiars, amb els seus amics que han deixat el seu país, no en tenen altra. Per tant, les noves tecnologies al servei de les relacions personals és un avantatge, sens dubte. El problema sembla estar en quan aquesta és la manera principal de relacionar-nos. Per què? Doncs ens ho diu la gent més jove, no? No ho diem nosaltres. Ens diuen, clar, quan nosaltres ens relacionem a través de les xarxes socials, el que veiem són els nostres amics i veïns, no actors ni actrius, no persones famoses, tenint una vida doncs, que segurament és bona, és tot bo el que es mostra a través de les xarxes socials, i ja quan jo tanco aquest ordinador me n'adono que el que jo tinc no té res a veure amb això. Per tant, tornem a dir que la soledat, en aquest cas, amb el que apliquem a l'escala, està molt relacionat en aquesta diferència entre el que jo tinc i les expectatives del que m'agradaria tenir.
Mm-hmm. Clar, al final, al ser una percepció, no?, moltes vegades el món en el que creiem viure no s'ajusta gens al món en què vivim, no?
Correcte, aniria per aquí, no?, una part, i això ja diem, no volem criminalitzar en absolut les relacions online i les xarxes socials, però és cert que no, si no n'hi practiquem d'altres, altres maneres, ens quedem amb una versió molt limitada de la realitat i molt distorsionada.
Hem parlat de la gent gran, hem parlat de la gent jove. La gent de mitjana edat, en quina situació es troba?
Bueno, la gent de mitjana edat, doncs, ja de tot, els indicadors són una mica millors que els de la gent jove, però no oblidem que estem parlant de persones en aquest estudi amb una vulnerabilitat important. De fet, quan nosaltres veiem aquests resultats filtrant els col·lectius, persones migrants, dones monoparentals, persones amb discapacitat, persones aturades de llarga durada, els indicadors de soledat creixen exponencialment. Per tant, el que ha quedat molt palès amb aquest estudi, al marge de les diferències d'edat, de gènere que no es veuen tant, és aquesta incidència directa de la soledat en els col·lectius més vulnerables.
En totes les situacions, és a dir, en homes i en dones per igual, en dones amb fills petits o en homes amb fills petits canvia, heu notat algun element que pugui fer créixer d'alguna manera aquesta sensació de soledat?
Bueno, com dèiem, a les dones de famílies monoparentals tenen uns indicadors de soledat molt superiors a la mitja de l'estudi. És cert que no hem pogut filtrar massa més formes de vulnerabilitat, i respecte als homes, doncs en general no tenen unes diferències importants en els indicadors de soledat respecte a les dones, no es veu clar un tall de gènere, excepte si anem creixent amb l'edat. Els homes, a mesura que es fan més grans, es senten més sols. En canvi, les dones presenten uns indicadors de soledat, quan són grans, molt més baixos que els homes.
Per tant, no hi ha un component de gènere tan marcat, però sí que és cert que hi ha evolucions diferents en funció de l'edat, no? En sí, com ho viuen uns o com ho viuen els altres.
Sí, hi ha un tema molt vivencial, però nosaltres no ens hem quedat només, no?, en aplicar aquesta escala, que seria molt fàcil, però parlaríem d'una soledat molt emocional. Hem anat també a temes més pràctics, a dir, bueno, una cosa és que m'agradaria tenir amics i amigues, m'agradaria estar relacionat amb més persones, però quan jo tinc un problema o quan no puc sortir de casa perquè estic malalt o malalta, tinc algú a la meva xarxa propera que em pugui donar suport, o tinc algun servei tecnològic o professional per poder pal·liar aquestes mancances que tinc pel fet d'estar sol? I la veritat és que una altra vegada la gent gran és, evidentment, perquè hi ha més cartera de serveis per a la gent gran, qui té més suport, també de la xarxa propera, i les persones més vulnerables, aquests col·lectius que en els indicadors de soledat, podríem dir més emocionals, tenen uns valors més elevats, també tenen més falta de suport.
Per tant, al final també tota la xarxa, no?, la importància que té tota aquesta xarxa, no social en el sentit de xarxa social, sinó xarxa social. Correcte. De persones que ens acompanyen, no? Deies que la situació econòmica hi suma, no?, també, que la situació com arribem a final de mes, òbviament en el cas dels usuaris de Càritas són situacions complexes, però que també hi ha graus de vulnerabilitat, i a més grau de vulnerabilitat, més afectació.
Sí, de fet, els usuaris de Creu Roja, parlem d'usuaris de Creu Roja, en aquest cas, no de Càritas.
Ai, perdona.
Els usuaris de Creu Roja tenen, doncs, pràcticament tots una necessitat econòmica, no? Per això, molta de la nostra resposta és a través d'ajudes. És cert que no tothom està en aquesta situació. Per exemple, tenim serveis de teleassistència per a la gent gran, que seria un altre col·lectiu amb una altra vulnerabilitat, vulnerable pel fet de ser gran, pel fet d'estar sol. Però el que sí veiem en l'estudi molt clarament és que els ingressos estan directament relacionats o inversament relacionats amb la soledat. A més ingressos, menys soledat.
I com ens ho podríem explicar, això?
Bueno, no, jo crec que és molt senzill. Quan una persona té càrregues familiars o no sap com arribar a final de mes, primer, és molt possible que si arriba a Creu Roja és perquè no té xarxa que li pugui donar suport. Segurament, si jo tinc un problema puntual, doncs a lo millor puc anar amb un amic, a la meva família, per poder passar, no, aquest moment de crisi que tinc. I d'altra banda, doncs, més problemes, a vegades no compartits o que no pots compartir amb ningú, perquè és molt complicat explicar a les persones del teu entorn que tens una necessitat. Per tant, aquesta sensació de soledat va íntimament lligada a la teva precarietat econòmica, sens dubte.
La pandèmia hi ha jugat algun element? Hi ha algun element que hagi distorsionat la pandèmia pel que es diuen les dades de Creu Roja?
Nosaltres pensem que la pandèmia ho pensem perquè nosaltres fem acció directa, no només estudis. Per tant, el que dèiem en la pandèmia és que s'estaven aflorant situacions de soledat que ja existien abans de la pandèmia però que no s'havien manifestat. Ha estat molt gràfic, per exemple, doncs, gent gran que fins ara no havia necessitat del suport de Creu Roja perquè tenia a la seva família, a la seva xarxa més propera per a fer els acompanyaments necessaris, doncs al metge, a la farmàcia, al banc. I quan hem estat en l'època del confinament estricte, com que a més hi havia aquestes restriccions de mobilitat entre municipis, moltes persones s'han quedat soles però aïllades, perquè potser portem 20 anys visquent en un edifici i no sabem ni el nom dels nostres veïns per dir-li, escolta, necessito anar a la farmàcia o necessito que em portis una barra de pa. Això s'ha manifestat molt clarament en aquesta pandèmia, no? I després el que també s'ha manifestat és aquest abisme insalvable que són les noves tecnologies per a algunes persones. Quan tot ha passat a no tenir presencialitat, a fer-se de manera online, bona part de la feina de Creu Roja ha estat acompanyant aquestes persones a que puguin gestionar la seva vida diària a través d'un servei online. O sigui, per exemple, persones grans que havien d'anar al metge o que tenien visita al metge, que no estaven registrades a l'aplicació de la Salut, persones que no saben fer una transferència bancària, que no podien comptar la seva pensió. Tot això, que ja ho sabíem, quan la presencialitat ha desaparegut, s'ha convertit pues, en un abisme important per a alguns col·lectius. No només gent gran, persones amb dificultats d'idioma, quan va sortir l'ingrés mínim vital que està en plena pandèmia, la gestió d'aquest dret de manera online era molt complicada i bona part de la nostra feina durant la pandèmia ha estat amb l'acompanyament de les persones. S'han sentit més soles? Doncs segurament ens diuen una de cada quatre que sí, s'han sentit més soles durant la pandèmia. Això pot ser circumstancial. El que no és circumstancial, i també ens diu l'estudi, és que pràcticament el 60% de les persones de les que hem enquestat ens diuen que han canviat els seus hàbits de relació arrel de la pandèmia i que no han tornat a allò que feien abans. Es relacionen amb menys gent, es relacionen amb menys presencialitat i es relacionen amb menys freqüència.
Per tant, aquesta incidència doncs, també és important perquè la pandèmia ens ho ha canviat, no? Aquests hàbits de relació. Amb tot això, amb tota aquesta anàlisi, què hem de fer? Com podem combatre aquesta realitat? No? De quina manera hi podem incidir?
Bé, jo crec que ens falta encara molta informació i, com deia, és molt complicat crear projectes que vagin adreçats a pal·liar la soledat quan no es tracta de persones grans. És bastant més complex, no? Jo crec que el primer que hem de fer, sobretot les entitats amb el suport dels serveis públics, és ajudar a combatre aquesta vulnerabilitat. Està molt clar, per exemple, els especials indicadors de soledat que presenten els homes migrants en situació irregular. Si nosaltres podem revertir aquesta situació administrativa seva, els indicadors de soledat canvien totalment. Per tant, hi ha una part important en què podem fer des de les administracions i les entitats ajudar a superar aquestes barreres que et fan més vulnerables. I per altre, el que podríem fer a nivell personal, comunitari, jo diria, és intentar conèixer més les persones que tenim a prop, intentant sempre respectar el seu espai, perquè no oblidem que hi ha una part de la soledat que és volguda també. Hi ha persones que viuen soles, no que viuen soles, sinó que volen estar més soles i que tenen doncs, una altra manera de funcionar, i això és totalment respectable, i no passa res. Però sí que és veritat que hem de fer un esforç per identificar recursos comunitaris on aquestes persones que ens diuen que presenten aquesta situació de soledat puguin trobar un encaix en el seu entorn. Això ho fem molt clarament a Creu Roja amb els projectes de gent gran. Nosaltres comencem un projecte i fem, no sé, doncs quedem amb les, parlo de dones perquè majoritàriament són dones, amb les veïnes del barri, els hi organitzem una excursió, una xerrada, i a partir d'aquí estableixen vincles entre elles i ja nosaltres desapareixem. És a dir, ja hem creat un nucli de comunitat que poden establir les seves relacions entre elles sense que ningú les tuteli. I això potser, adaptat a cada realitat, és el que hauríem de procurar fer més.
Per tant, al final, anar al moll de l'os, és a dir, si sabem que les situacions econòmiques desfavorables incideixen a la soledat, mirar com revertir-les, no? Ajudar aquestes persones a estar millor econòmicament i no ser persones vulnerables, i d'aquesta manera segurament podrem combatre la soledat també, no?
Sí, tot això és sumament complicat, tant de bo,
sí,
eh?
Sí, és carta als Reis totalment, no? Ara que estem en aquesta època.
Tinguéssim la vareta per fer-ho, però mira, ho veiem molt clar en els projectes d'ocupació. Evidentment estem treballant amb col·lectius molt allunyats del món laboral, però ara ja no tant, amb persones que fins ara han tingut més o menys una feina estable, però amb les crisis que no han parat de succeir des del 2008, s'han vist afectades. Aleshores, a través dels nostres projectes d'ocupació, acompanyem aquestes persones a que puguin trobar una feina. És important, sí, és importantíssim, perquè tindran uns ingressos, però és que, a més, establiran una sèrie de relacions amb les persones amb les que treballen que ja ho porta el fet mateix de treballar i de sortir de casa, no? Per tant, jo crec que lluitar contra aquests obstacles, no?, que impedeixen que la persona estigui socialment insertada, és una de les maneres de lluitar contra la soledat.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a analitzar-ho tot plegat, a posar-ho a negre sobre blanc, per dir-ho d'alguna manera, o posar-ho davant dels nostres oients. Elena Sabater, la tècnica de l'Observatori sobre la Soledat No Volguda de Creu Roja, Catalunya. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.